podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar tots els dimecres en aquesta sisena temporada a Ràdio Estel, a l'FM, una mica després de 6:45 de la tarda, dins del Sense Distància. L'espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Podeu recuperar aquestes edicions, les que vulgueu, del Llevat, en el web radioestel.cat o a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi, moltes gràcies.
Molt bé. Presentem avui una persona molt lligada al bisbe Pere Casaldàliga.
Doncs sí, el passat 8 d'agost va fer 4 anys que va traspassar en 92 anys el bisbe Pere Casaldàliga. Fill de Balsareny, va ser claretià i va viure al Brasil, essent ordenat bisbe de la prelatura territori de São Félix d'Araguaia, Guaia. La seva vida, les seves causes, com ell deia, han corprès persones cristianes i no cristianes al llarg de la seva vida i també després del seu traspàs. De ben segur, Pere Casaldàliga atreia molta gent per la seva coherència, per la seva llibertat, per la lluita i compromís, per la pau amb justícia, en definitiva, per la seva humanitat. El seu llegat és immens i part del mateix es canalitza a través de la Fundació Pere Casaldàliga. Per parlar una mica del seu llegat en l'actualitat, avui entrevistem la Glòria Casaldàliga, que és neboda del bisbe Pere i presidenta de la Fundació que porta el seu nom.
Doncs ja la saludem, Glòria Casaldàliga. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Contents de tenir-la amb nosaltres després d'aquests 4 anys. Recordem aquesta frase emblemàtica del bisbe Pere: les meves causes valen més que la meva vida. Glòria, com ressona aquesta sentència en vosaltres, en la família, en la fundació, en tot l'entorn o en l'ampli grup de persones que van conèixer el bisbe Pere, especialment aquí a Catalunya? Una sentència que, venint del bisbe Pere, sabem del cert que és plena de sentit, oi?
Sí, efectivament. I la veritat és que ressona, eh? Sí. És una frase que sense donar-te'n compte, et va venint, no? Et va apareixent de tant en tant. I com ressona, doncs, aquestes paraules que vosaltres mateixos heu dit a la presentació, no? Compromís, responsabilitat, radicalitat i també, doncs, llum i esperança.
Mm-hmm. Molt bé.
Enguany, a Balsareny, en commemoració del seu traspàs, he organitzat un acte per recordar una de les seves causes, la lluita contra les desigualtats per raó de gènere. Per què aquest tema i quina importància creus que té a casa nostra aquesta problemàtica i al món des del punt de vista de la Fundació?
Bé, el fet de que s'escollís aquest tema aquest any va ser una mica bastant impulsiu, eh? Perquè va ser un moment en què hi havia hagut molts assassinats de dones aquí a casa nostra i sembla que no, doncs, aquesta causa doncs estava com més efervescent, no? I amb això és el que, per això és el que entre altres, bueno, vam decidir doncs dedicar aquestes jornades. Des de la Fundació, doncs, com ho veiem? Doncs sí que és veritat que és un tema transversal que es tracta, no, ja des de moltes àrees, però sí que com a Fundació, no, i que tenim una relació molt directa, doncs, amb l'Església Catòlica, sí que és una assignatura encara pendent, no, el tema de la igualtat de gènere en la institució de l'Església. I clar, i també doncs que com a dones, no, són s'ha millorat, efectivament, hem aconseguit moltes millores de drets, però que han sigut ho hem aconseguit gràcies a una lluita, no, que hem hagut de mantenir les dones i que per mantenir aquests drets que hem aconseguit, doncs hem de continuar, no, lluitant per ells.
Mm-hmm. en què va consistir l'acte i més o menys com va anar? Ens en pot explicar una mica més?
Sí. De fet, quan un cop vam veure que bueno, havíem decidit de tractar el tema aquest de la igualtat de gènere, ens vam adonar que just per aquelles dates feia els 3 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Uh-huh. I vam pensar doncs, que seria bo, no?, recordar, no?, la situació concreta de les dones a l'Afganistan des de que tornen a estar el govern als talibans. I per això doncs, vam convidar a la Mònica Bernabé, que és una periodista, no?, que un gran testimoni, no?, del que és la realitat de la dona a l'Afganistan, perquè ella va estar-hi vivint 8 anys, i vam creure que era doncs, una persona que ens podia donar una visió molt vivencial, no?, que és el que ens interessa, no?, uns testimonis vivencials de la situació de la dona a l'Afganistan. I doncs vam tenir una xerrada amb ella, que realment va ser molt interessant, i després també vam fer un cercle de percussió on que, bueno, amb el tema del ritme i de la música doncs vam treballar també tot el que és la igualtat, la cohesió i l'autoestima.
També al febrer d'enguany, juntament amb Llegat de Jaume Boter i Vallès, vàreu organitzar des de la Fundació Pere Casaldàliga a l'Hospitalet de Llobregat una trobada que tenia com a lema de colonitzar el món i la vida, que és el tema de l'agenda llatinoamericana d'enguany. Què podeu destacar d'aquesta trobada?
Home, el fet, creiem que el més important és el fet, no?, d'haver-ho fet conjuntament amb el Llegat de Jaume Boter. Jaume Boter i Pere Casaldàliga doncs, tenen moltes coses en comú, no? Tots dos són uns grans lluitadors pels drets humans, tots dos lluitaven per una església oberta i de treball amb els pobres, tots dos van tenir un treball molt concret a Amèrica Llatina, Jaume potser més a Centroamèrica i el Pere a Brasil. Llavors creiem que vam creure, no?, que unificar, no?, aquests dos llegats doncs, ens podia donar més força inclús amb el missatge que volíem retransmetre. I el fet de fer-ho a la Casa de la Reconciliació d'Hospitalet, no?, un lloc de referent de lluites, no?, d'Hospitalet i de la zona metropolitana de Barcelona, dels barris obrers, no?, de l'entorn metropolità, doncs també vam creure que era molt interessant.
Mm-hmm. Bé, doncs, suposem que com a fundació manteniu contacte amb les comunitats del Brasil, d'altra banda, unes comunitats amb les quals el bisbe Pere Casaldàliga va compartir la seva vida, no? Ens pots explicar, Glòria, si això és així, com és aquesta relació o quina realitat social eclesial estan vivint allà i com es conserva, sobretot, el llegat del bisbe Pere?
Sí, continuem mantenint relació, no només amb el que és el bisbat de São Félix d'Araguaia, sinó també doncs, amb organitzacions i moviments socials on el Pere ha deixat la seva impremta i continua sent també un referent per ells. Ara fa pocs mesos hi ha hagut un canvi de bisbe a São Félix d'Araguaia. Ja és el tercer bisbe que hi ha després del Pere. Uh-huh. I sí que hi ha coses que canvien, no? Mentre va ser el Pere el bisbe de São Félix, es parlava de comunitat sempre, on tothom tenia, no?, tots els membres, els agents de pastoral i tots els membres de les comunitats tenien veu i tenien vot. Ara doncs, es torna a parlar de parròquies en el bisbat també, però l'essència d'aquesta església, no?, enfocada pels més pobres i treballant i lluitant a favor de la millora, no?, dels més desfavorits, doncs, continua sent molt present. Com a anècdota, m'agradaria explicar-ho perquè perquè ens en donem compte, no?, de la importància de l'empremta que va deixar el Pere, no només al bisbat de São Félix, sinó a Brasil, fa també uns pocs mesos, la telenovel·la més important de Brasil, de la televisió Globo, que és la televisió més important de Brasil, la telenovel·la a les 8 del vespre, doncs van fer per manera, no?, d'un dels protagonistes dir una frase, no?, del Pere, i doncs reivindicar-lo com a referent per la lluita bueno, dels personatges d'aquella novel·la que lluitaven també per la terra, etc.
I quina frase va ser aquesta?
Si Perdona?
Quina frase va ser aquesta, si te'n recordes, Glòria?
Sí, aquella de maleït sigui el latifundi, maleïda siguin les propietats privades com diuen, que ens obliga a estimar. No recordo exactament, però això.
Sí, comença maleint les propietats, sí, als latifundis, vaja, sí.
Exacte. Aquesta frase era.
Molt bé.
Doncs ara pararem atenció a una altra frase també de Pere Casaldàliga, que té a veure bastant amb aquesta que has comentat. El capitalisme, per definició, és lucre acumulat, és privilegi del capital, és exclusió de la majoria. Com ho interpreteu en la nostra realitat occidental, el que comentava en aquesta frase? I on s'acumula el lucre?
Sí, a veure, clar, és que jo no parlo d'interpretació, crec que és molt clara, no, aquesta frase, perquè només aquí a casa nostra, no? Així, pensant una mica, dius la problemàtica actual de l'habitatge, no? Per què hi ha problemàtica de l'habitatge? Doncs perquè hi ha uns grans tenidors, uns grans capitalistes, que acumulen.
Clar,
no?
Són com els terratinents dels quals parlava el bisbe Pere. No?
Doncs és el mateix, no? Llavors, la gent treballadora cada cop té més dificultats en poder tenir vivenda i mentrestant hi ha uns altres que estan acumulant. La situació, per exemple, a Barcelona actualment, doncs, amb els pisos turístics i els preus dels lloguers, els polítics que són incapaços, no?, de posar-se d'acord en fer unes lleis, no?, millor per la gent més desfavorida, doncs jo crec que amb aquesta frase és la definició de per què ens trobem, per exemple, en aquesta situació concreta en el cas de l'habitatge.
Molt bé. Doncs avui parlem, recordem-ho, amb Glòria Casaldàliga, presidenta de la Fundació Pere Casaldàliga i neboda del bisbe. Volem aprofundir, tot i que el temps és limitat, amb la màxima brevetat que pugui, ara en el que és la Fundació Pere Casaldàliga i la tasca que fa. Glòria, quines entitats i persones en formeu part i com va aquesta interacció ara?
Sí. Bé, la Fundació va ser una mica iniciativa des de Brasil, eh? Amb la mort del Pere ens va dir que trobaven interessant que des d'aquí a casa nostra creéssim aquesta Fundació per donar, doncs, més força al llegat del Pere. Llavors, aquesta iniciativa, no?, se'ns va transmetre tant a la família com a l'associació Araguaia, que ja fa molts anys que estem treballant també amb... Bueno, juntament, no?, amb el tema de les causes del bisbe Pere, i junts, no?, la família i l'associació, hem creat la Fundació. I les persones que hi formem part, doncs, som membres de la família, de l'associació Araguaia, el Francesc Escribano, no?, que tant ha fet, no?, per donar a conèixer el treball del bisbe Pere,
i
el José María Concepción, que és un amic, de Madrid, que va estar treballant al costat del Pere molts, molts anys.
Pel bisbe Casaldàliga, l'acció i l'espiritualitat anaven de la mà. De la seva experiència de fe profunda emanava una obra molt clarivident i que és immensa. Tenim entès que a través de la Fundació també esteu preservant aquest tresor. Exactament com ho esteu portant a terme?
Bé, per sort, tot el, com deies, com dieu, no?, l'obra del Pere és molt, molt extensa, perquè a més una de les seves grans aficions, doncs, era escriure. I doncs hi ha un arxiu on a Brasil, a São Félix, on està guardat tot el que ell va escriure, intercanvi de cartes amb tothom, i això, tot això està guardat. Tot ja pràcticament està tot escanejat, i des d'aquí també en tenim accés, no?, a poder consultar aquest arxiu. I ara últimament, doncs, hem cregut molt important donar encara més a conèixer tota la part més poètica del Pere, no?, El Pere parlava doncs, que la poesia li havia servit de vàlvula d'escapament, no? en situacions dures que va viure. No? I ara ja fa poc s'ha editat una antologia poètica que és de tots els poemes del Pere Casal, del Pere en castellà, perquè sí que és... el Pere escrivia tant poesia com sempre amb les tres llengües, en català, castellà i portuguès, i sí que el que és la poesia va escriure majoritàriament en castellà. Suposo que per influències, no, inclús els que en saben, no, diuen influència dels místics, no, com Sant Joan de la Creu o del mateix no, i d'altres poetes com el Machado, no, que el Pere adorava, doncs hi ha una influència, entenem, no, més influència d'aquests poetes que va fer que escrivís més la poesia en castellà.
En castellà, sí.
I llavors, sí. I l'antologia poètica ja està en castellà, ja està publicada. I en català, tot i que és menys, també estem mirant de veure si la podem publicar.
Doncs molt bé, i per anar acabant molt ràpidament, una frase de Pere Casaldàliga, la solució sempre és l'esperança, frase que està inclosa en el web de la Fundació. Actualment hi ha realitats molt dures, guerres, injustícies, conflictes ambientals, però des de la feina de la Fundació, quins signes d'esperança el vireu en aquesta realitat?
Bé, és un fet, eh? És una realitat, no? De que estem vivint situacions molt, molt, molt complexes en el món en general, on l'extrema dreta en molts llocs, no? Apunta fort, però sí que també hi ha realitats que ens donen pues, optimisme, no? Perquè, per exemple, només per posar l'exemple de Brasil, van estar uns anys amb el...
El president
Bolsonaro, no?
Sí, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sí.
I bueno, doncs, al final, amb les següents eleccions, no, la gent ha recapacitat i amb moltes dificultats i amb molts problemes que hi ha, però el president torna a ser el Lula, no? Uh-huh. I a casa nostra, ben a prop, tenim la situació de França, que semblava també que l'extrema dreta arribaria al poder i al final doncs, han pogut. Però el que és més important, jo crec que les iniciatives de solidaritat que hi ha en el dia a dia de petites associacions, petits gestos, que no surten a la televisió, que no sabem, però tant amb els immigrants com amb la gent més desfavorida aquí a casa nostra, existeix. I això és el que ens dona esperança, no? A continuar amb la nostra feina. Mm-hmm.
I finalment recordem que podem col·laborar, oi, Glòria, amb aquesta Fundació Pere Casaldàliga i amb el missatge, amb el llegat del missatge del bisbe Pere.
Sí, tant. Eh? Us convidem, no, a participar en les diferents activitats que organitzem, també doncs, a entrar a les xarxes, no? Tenim Twitter, Facebook i la pàgina web on podeu veure moltes, moltes informacions i doncs, també, evidentment, la feina té un cost econòmic, també us convidem a recolzar-nos econòmicament a través de la pàgina web. Es pot fer una aportació econòmica fàcil i també doncs, si hi ha alguna entitat o algun grup que té ganes de conèixer millor el treball del Pere Casaldàliga, doncs estem disposats doncs, a anar a fer-hi una xerrada i a fer un intercanvi.
Glòria Casaldàliga, presidenta de la Fundació Pere Casaldàliga, gràcies per haver-nos acompanyat. Una salutació a tots els qui en formen part i a tots els qui, d'alguna manera, contribueixen a mantenir viu el missatge del bisbe. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins una altra.
Creiem també que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social. Així us proposem un fragment del que va dir el Papa Francesc a la quarta trobada mundial dels moviments populars l'octubre de 2021.
M'agrada anomenar-los poetes socials, perquè vostès són poetes socials, perquè tenen la capacitat i el coratge de crear esperança allà on sols apareix descartament i exclusió. Poesia vol dir creativitat i vostès creen esperança. Amb les seves mans forgen la dignitat de cadascú, la de les seves famílies i la de la societat sencera, amb terra, sostre i treball, cura i comunitat. Gràcies perquè la seva entrega és paraula amb autoritat capaç de desmentir les postergacions silencioses i tantes vegades educades a les que van ser sotmesos o a les que són sotmesos tants germans nostres. Però al pensar en vostès crec que principalment la seva dedicació és un anunci d'esperança.
Com a recurs per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada avui i que esperem que us sigui útil, què recomanem avui, Àngela?
Doncs us recomanem que entreu a la pàgina web de la Fundació Pere Casaldàlica, fperecasaldàlica.org.
I acabem amb unes propostes d'agenda.
Demà dijous, 17 d'octubre, presentació del llibre de memòries de Josep Hurtet. La nostra història, la meva joia, publicat pel CPL, serà 6:45 al Seminari Conciliar de Barcelona. El dissabte 19 d'octubre, projecció de la pel·lícula El mestre que va prometre la mar, amb la seva directora Patrícia Font i la intervenció d'Iñaki García. Serà a les 6 de la tarda a l'Ateneu de Cultura Popular de l'Hospitalet de Llobregat. El dijous 24 d'octubre, presentació del llibre Madeleine del Brel, una mística en el mundo obrero. Serà amb el seu autor, José Luis Vázquez Borau, i una taula rodona, a les 7, al Seminari Conciliar de Barcelona. I finalment, dissabte 26 d'octubre, trobada per preparar el centenari de la JOC, la Joventut Obrera Cristiana. Serà a partir de les 10 del matí a l'antic monestir de Sant Pau del Camp, al carrer de Sant Pau 99 de Barcelona.
Àngela Rodríguez, en nom de tot l'equip de la Pastoral Obrera, ens ha acompanyat avui. Fins la propera, que vagi bé.
Fins la propera i que vagi molt bé.
I fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai que dintre del Sense Distància us acompanya els dimecres. Recordeu que podeu adreçar-vos a nosaltres per fer suggeriments o aportacions a aquesta secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.